Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Ens acompanya aquesta setmana, aquest dissabte, el Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
El Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El Joan Corbera, director de Relacions Institucionals del Liceu. Bona tarda, Joan.
Molt bona tarda.
Marcos Pardeiro, redactor en cap de la Rotonda Catalunya. Molt bona tarda, Marcos.
Bona tarda.
I la Maria Jesús Cañizares, redactora de Crònica Global. Molt bona tarda, Maria Jesús. Benvinguda també.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte de Conversa, el senyor Xavier Domènech. Senyor Domènech, bona tarda.
Bona tarda.
Ell és historiador i també polític, és portaveu de En Comú Podem al Congrés dels Diputats. En fi, debut a vostè al Congrés dels Diputats com a polític. A mi, situem una mica els oients de la cadena COPE que no coneguin la trajectòria del senyor Domènech, com ha arribat a ser doncs diputat al Congrés i també doncs portaveu d'En Comú Podem. Com va anar això?
Bueno, bàsicament jo era una persona que venia... la meva vida bàsicament hi havia una part forta d'activisme social que té a veure, que s'intensifica bàsicament a partir de la crisi del 2008 i tota l'emergència de nous moviments socials del 2010, i alhora en aquells debats que es van produir després del 15M vaig ser una persona que vaig estar molt actiu en els debats de la configuració de nous subjectes polítics, nous espais polítics. Tot això seria molt llarg d'explicar, però arribem al moment en el qual es configura una confluència, que és En Comú Podem, per les eleccions generals espanyoles a Catalunya. Jo vaig participar en la construcció de l'arquitectura d'aquella confluència i diferents subjectes, diferents persones que lideraven els diferents subjectes que participaven d'aquella confluència em van emplaçar o em van traslladar que podia ser un bon candidat, com que creia molt en el projecte, en el projecte que estaven construint. Creia molt, a més a més, que aquelles eleccions generals eren una gran oportunitat per situar molts temes de debat que estaven fora de l'àmbit institucional espanyol. Finalment vaig acceptar, i de una cosa porta a l'altra, i vaig acabar de diputat al Congrés d'Espanya.
I arriba vostè en un moment històric al Congrés dels Diputats, no? Perquè mai una presidència del govern havia estat doncs tan incerta, tan disputada, tan renyida com ara és d'ara, que si Mariano Rajoy, que si Pedro Sánchez, ara la pilota està en mans de Pedro Sánchez. Aviam, vostè que està allí al rovell de l'ou, com creu que acabarà això? El senyor Sánchez sent president del govern, amb el suport de Podemos, del PNV, a l'estat dels independentistes catalans, quina radiografia ens faria vostè a dia d'avui? Que és molt canviant el panorama, sí, d'un dia per l'altre.
El panorama és molt canviant, però ara mateix el que hi ha és una proposta d'investidura, només n'hi ha una, que és la de Pedro Sánchez, que és qui li fa l'encàrrec, que és el cap d'estat, i davant d'aquesta proposta d'investidura nosaltres fem una proposta de govern que considerem que és el govern necessari per uns nous temps. És a dir, és cert, i ho apuntava abans vostè, és a dir, jo soc nou, però jo diria que també pels més vells tot és nou en aquests moments allà, i per tant nosaltres el que fem és proposar aquesta alternativa. Considerem que és que en realitat ara mateix sobre la taula només hi ha dues alternatives, després hi ha subalternatives, fórmules i rumors
i de tot, directes,
exacte, hi ha de tot, però jo creiem que en realitat només hi ha, si es vol, tres alternatives. Hi ha l'alternativa de la gran coalició, i en aquesta alternativa de gran coalició el que hi ha és un debat sobre qui ha de ser el subjecte principal que governi d'aquesta gran coalició, és a dir, qui s'hauria d'abstenir, qui hauria de recolzar, qui hauria d'estar al govern. Entenem que aquesta alternativa és l'alternativa que fonamentalment ha plantejat més públicament Ciutadans, però que alhora és l'alternativa que afavoriria els dos partits del bipartidisme clàssic. Seria convertir el bipartidisme en una fórmula de govern, ja no en un sistema polític, sinó en una fórmula de govern. Nosaltres estem absolutament en contra d'aquesta alternativa. De fet, la nostra pròpia existència com a tal ja és una contradicció amb aquesta alternativa. I després hi ha l'altra alternativa, que és la que hem posat sobre la taula, que és una alternativa que passa perquè el Partit Socialista, més les confluències Podemos, Izquierda Unida, amb el suport explícit o implícit o la fórmula que es vulgui d'altres partits, pugui construir no una investidura, perquè en el debat ara s'està centrant molt en com es construeix una investidura, és a dir, si s'absté aquest o si s'absté l'altre, si no pot construir un govern i una alternativa, que és una cosa diferent, perquè si tu construeixes un govern has de pensar no en el dia que hi ha la votació i que el senyor Pedro Sánchez surt elegit o no, sinó que has de pensar com aquest govern ha de governar. i quins són els reptes que té aquest govern per davant, i per tant nosaltres estem treballant en aquest escenari.
Ens dibuixa doncs un període de negociacions. No sé si encara vostès s'han segut a la taula amb el senyor Sánchez a parlar d'aquest document que els ha presentat, però un període de negociacions llarg, no? Vull dir, una cosa de la setmana 15 dies. Alguns parlen que el dia 29 es podria fer el primer debat d'investidura. Vostè ho veu així o no?
El dia 29 és...
El dia 29, 29 de febrer.
Vaig a ratos, és l'aniversari del propi Pedro Sánchez. Sí, no sé si jo, no sé si m'arriscaria tant.
Sí, ho és.
A posar el dia de l'investidura, si està molt segur que surt, ho entenc, és el gran regal d'aniversari ser president del govern d'Espanya. No és un mal regal.
Han començat a parlar o no? I el document, l'altre dia parlava vostè que era un document amb moltes vaguetats.
Ja, o sigui, nosaltres vam plantejar, com ho podem plantejar una... Quins eren els nostres eixos de diàleg? Vam aconseguir resumir-los en dos planes, que va ser... Però ara el PSOE ha plantejat un de 53 planes, però no hi ha hagut, en cap moment no hi ha hagut una negociació real, perquè nosaltres sí que vam plantejar que nosaltres analitzem l'escenari tal com acabo d'explicar abans, i que per tant un ha d'optar quin camí i on vol arribar. I si un vol arribar a un govern de gran coalició, amb el PSOE, el govern i el Partit Popular donant-li suport des de l'oposició, si un vol arribar a aquest camí, és ben lliure de caminar-lo, i això té uns aliats i té uns subjectes per negociar, i si no, l'altre camí té uns aliats i uns subjectes, i que per tant això de fer múltiples meses semblava tenia més aspecte de partida de mus que no pas de negociació real. I no dos les partides de mus serà perquè tampoc no hi sabem jugar gaire.
No sé jugar al mus, el senyor
Domènech? Jo no sé jugar al mus.
A Madrid és esport, un dels esports nacionals.
Estic abocat al fracàs. Ja ho veig,
estic abocat al fracàs.
No sé jugar al mus. Comentar al cap de
premsa. Algú de ser seu sap jugar molt bé al mus.
Jo crec que ho essencial ara mateix és que aprendre a jugar al mus, perquè realment allò és... que no volíem participar en una partida d'aquest tipus, sinó ser molt clars. De fet, això es va prendre malament, fins i tot. Va dir, això és humillant, ofensiu, un xantatge... Però jo crec que vam ser meridianament clars. És a dir, nosaltres considerem que hi ha aquesta alternativa possible, aquesta alternativa té aquests subjectes, i volem ser corresponsables d'aquest govern. I vam plantejar clarament quins eren els nostres principis per encarar aquesta negociació. I el que estem en espera...
Té una resposta.
No. Jo crec que es donarà, Estic bastant convençut que dintre de 10 dies, 2 setmanes, entrarem en un altre escenari.
El Sánchez trucarà i hi haurà taula de negociació. Molt bé, obrim ja el resta de micròfons. Vol començar a preguntar al Marcos Pardi. Endavant, Marcos.
Perquè dins d'aquest esquema que dibuixava, troba preferible el recolzament extern, anem a dir-li, de partits com Convergència Democràtica, que no de partits com Ciutadans. Tenint en compte que Ciutadans, per exemple, està bastant a favor de fer reformes institucionals, etcètera, i Convergència, vull dir, la discrepància entre Podem i Convergència és molt evident ideològicament.
Pública i notòria. Però més enllà de si la discrepància és pública i notòria, jo crec que en el cas de Ciutadans estem parlant, o almenys el PSOE està parlant d'un aliat de govern, estigui fora o dintre, i té un pes específic. I les propostes que fa Ciutadans en els eixos que nosaltres considerem, menys en el cas del tema de transparència i corrupció, que aquí sí que podríem arribar a alguns acords, però la proposta territorial, la proposta econòmica, la proposta social és antitètica a nosaltres, però que això l'únic que compartim Ciutadans i nosaltres és el tema de la lluita contra la corrupció, i que som antitètics. Això és una cosa que els dos estem prou d'acord amb això. Nosaltres quan parlem d'una alternativa de govern, i per això i parlem també de la governabilitat, el debat de la governabilitat s'està jugant, i per això es diu una gran coalició és preferible, s'està jugant en termes aritmètics, quants diputats suma cadascú, no? Però a vegades el tema de la solidesa d'un govern no té que veure amb quants diputats pot sumar, perquè si hi ha moltes contradiccions dintre, per molts diputats que sumis, pot ser molt feble. Per nosaltres la solidesa d'un govern es juga en si és capaç d'assumir els grans reptes que hi ha sobre la taula, i per nosaltres els grans reptes es mouen en tres grans eixos: la crisi socioeconòmica, la crisi de la pròpia legitimitat de la democràcia i la crisi de la plurinacionalitat i de la territorialitat. Entenem que en aquests eixos podem sumar majories que incloguin fins i tot a Convergència, més fàcilment Esquerra Republicana, perquè compartim més coses amb Esquerra Republicana, el PNV, és a dir, tots aquells partits que sembla que han quedat fora del joc polític perquè algú ha decidit que quedaven fora del joc polític, i per nosaltres no estan fora del joc polític.
Al final és tant com pensar que és possible el fet d'entendre's ara mateix amb forces independentistes que plantegen una cosa de tot o res, gairebé.
Bé, però el quid que hi ha en el cas de Catalunya, nosaltres l'escenari que plantegem és primer, són dos temes, però com que el tema que més cou és el tema del referèndum, són dos temes. Un és que l'estat espanyol com a tal ha d'assumir plenament la plurinacionalitat, que hi ha un problema de base, que és que l'estat espanyol inclou diverses nacions en el seu si, però s'ha construït com un estat-nació, és a dir, com una sola referència nacional que subordina a les altres. Però més enllà d'això, que seria més de fons, entenem que a Catalunya hi ha una dinàmica política, hi ha moltes dinàmiques polítiques a Catalunya, però diguem la que està governant a Catalunya en aquests moments i la que ha construït majories parlamentàries a Catalunya, que és una dinàmica política que vol construir un estat propi, que té un projecte que el porta cap a la independència, però que hi ha un espai d'acord de la majoria dels catalans i les catalanes, a l'entorn del 80% dels catalans i les catalanes, que es diu dret a decidir. I que és precisament en aquest espai on es poden plantejar d'una forma... Ara diré una cosa. Els projectes polítics no passa res perquè siguin confrontatius. Jo no, això no ho veig un problema. És a dir, si no, la política perdria sentit. Però que els projectes polítics es puguin plantejar en tota la seva magnitud, en què suposa optar per una cosa o per l'altra, i no en un escenari de negació, de confrontació negativa en aquest sentit, no? Per tant, entenem que el millor escenari en aquest sentit és el tema del referèndum. Sí.
Joan Maria.
Escoltant-lo vostè, sembla absolutament irrenunciable el referèndum català. Però escoltant els seus socis a vegades se'ns obren més dubtes. Ja sé que amb això no sóc original, perquè aquesta pregunta li deuen fer a diari de diverses formes, però és clar, com que en política estem en una política que ha passat d'un estat de liquidesa a un estat de gasós, jo li he de tornar a fer, perquè és clar, amb aquella fermesa que sentia a Pablo Iglesias dir que durant la campanya electoral, sobretot, que s'havia de fer de manera irrenunciable a Catalunya en referèndum, amb algunes veus de Podemos, ara ja no els hi sento tan clarament. I, escolti'm, i vostès estan negociant amb el Partit Socialista, i el Partit Socialista, de moment, no en vol sentir ni a parlar. No? Per tant, la pregunta és molt clara. És per vostè absolutament, i ho dic absolutament,
irrenunciable
el referèndum que vostè
bé la pregunta, havia
demanat. Senyor Domènech.
És una autopista vermella, una línia doble. O solo la vermella, línia roja.
M'agrada que em faci aquesta pregunta.
Li dic per no pensar a vostè, que no vull pensar-ho, i crec que no ho hauré de pensar, el que començo a pensar de Pablo Iglesias. Del senyor Pablo Iglesias, que em deia claríssimament quan visitava Catalunya que era irrenunciable, i ara no ho tinc tan clar, veig una nebulosa al seu voltant. Amb el senyor Sánchez ja no en parlo, perquè històricament en cap moment ha dit que això havia de ser així.
Va haver una manifestació encara més clara.
Si vostès li posen com a condició, vull entendre que és irrenunciable per vostè.
Sí,
digui'm
però...
que no, si no és.
Si nosaltres, primer, nosaltres tenim un projecte de futur, i aquest projecte de futur passa pel ple reconeixement de la plurinacionalitat, passa pel dret a decidir, i aquest projecte de futur voldríem haver-lo pogut aplicar tal qual amb la presidència de Pablo Iglesias del govern d'Espanya. Ara el que tenim és un escenari de negociació. En aquest escenari de negociació, el que ens plantegen inicialment és que no podem asseure ni a una taula, aquesta mateixa taula que estem asseguts ara nosaltres, se'ns diu que no podem... No, aquesta mateixa no.
Una similar. Una taula rodona.
No podem seure ni en una taula si no ens oblidem de la proposta del referèndum. És més, no només ens diuen això. Hi ha una destacada dirigent política del Partit Socialista espanyol que ens diu que no hi serveix ni la nostra abstenció si no traiem del nostre programa el referèndum, que és un d'aquests principis, aquests grans principis de la democràcia, no? Jo t'exijo a ti que...
Qui li diu això? Qui li diu?
Això la Susana Díaz. La Susana Díaz va dir que dius, perdoni, jo amb el meu vot faig el que vull, si assegura tal, bé. I aquest és, va dir, no us podeu asseure amb una taula. Nosaltres el que hem dit és, no pot haver-hi línies vermelles per assegurar una taula. És a dir, asseure una taula, cadascú va poder presentar les seves propostes i al final del recorregut veure quin és el resultat. En aquest final de recorregut i veure què és el resultat, nosaltres estem convençuts, i Pablo Iglesias també, i Íñigo Errejón, estem convençuts que la única proposta que nosaltres veiem viable és la del referèndum. Ara bé, amb una taula una ha de poder escoltar l'altra, perquè si no tampoc no t'escoltarien a tu. És a dir, hi ha un principi bàsic d'això. I de moment el que hem escoltat de l'altra banda és dels 53 planes que el PSOE va posar sobre la taula, hem de dir que no ens ha convençut la seva proposta i ens segueix convencent la nostra, i que per tant nosaltres apostem pel referèndum, i apostarem pel referèndum fins al final, la qual cosa no vol dir que no pugui ser una taula i parlar de tot, és a dir...
Perdó, un referèndum a Catalunya, no a tota Espanya.
Bueno, nosaltres apostem per diverses coses, però és que ara si en fotrem el...
Nosaltres, sí, aclareixo això perquè jo crec que s'ha de
fer és que hi ha una cosa, perquè tot s'escolta en funció del referèndum a Catalunya, llavors tot sembla que sí, perquè diuen ministre, si fa ministre de Polònia i Nacionalitat és que ha canviat la ministra, i no, o sigui, hi ha una cosa que es diu el referèndum de Catalunya i hi ha més coses a l'univers. Nosaltres el que proposem és precisament en la idea aquesta de que s'està plantejant un debat sobre una possible reforma constitucional, però que veiem que és un debat extremadament limitat en els seus continguts i autolimitat, a més a més.
I no hi ha vots.
Bueno,
i no hi ha disposició dels vots.
Per això ara el referèndum que vam explicar...
La Maria Jesús.
La Maria Jesús. Nosaltres proposem, per la via de l'article 92 i de la llei orgànica de 1980, proposem un referèndum a l'estat espanyol, no substitutiu de l'altre, vull dir, no entrem directament ja amb el debat, pel qual se li pregunta a la ciutadania si creu que s'ha d'obrir un debat constitucional potent, és a dir, si s'ha d'obrir el meló del debat de la Constitució i de la transformació de la Constitució. I aquesta proposta que també fem amb aquesta possible configuració d'un govern alternatiu amb el PSOE, amb Izquierda Unida, el que proposem és que aquest referèndum sigui l'inici del debat constitucional efectiu, és a dir, que s'està fent un debat constitucional en aquests moments, o tothom diu que vol fer una reforma constitucional però no hi ha hagut unes eleccions constituents, és a dir, què vull dir amb això? Que el Partit Popular s'ofereix gairebé com a majoria de bloqueig a qualsevol iniciativa, però sabem per enquestes que molts votants del Partit Popular estarien disposats a anar molt més enllà del que proposa el Partit Popular. Per tant, obrir aquest debat, creiem que val la pena obrir-lo inicialment preguntant i debatent amb la ciutadania per veure quina amplitud ha de prendre la reforma constitucional.
Però aquesta pregunta d'aquest referèndum seria genèrica, vull dir, seria obrir el meló de la reforma constitucional però sense concretar a què...
Es podria... Un trencament de Catalunya per l'estat d'Espanya.
Trencament, el Senat, el que sigui.
No.
Constitució espanyola.
Amb aquesta pregunta, no.
No. Una cosa és el referèndum de Catalunya i l'altra és el que està dient ella.
Anem per parts. Primer seria aquell que vostè plantejava ara, aquest referèndum sobre reformar la Constitució.
No hem marcat tempos de quin és primer o quin és segon. És a dir, el que hem dit és si volem obrir un temps constituent, perquè considerem que el conjunt de problemes que hi ha sobre la taula va més enllà de la possibilitat de les solucions que s'estan aportant ara, si volem obrir aquests temps constituent i per aprovar el resultat del 20 de desembre, és a dir, si el resultat del 20 de desembre amb unes noves eleccions s'intensifica, significa que estem entrant en una dinàmica nova de la política, doncs afrontem el debat sobre els principis constitucionals, perquè nosaltres el que analitzem i creiem que és una percepció compartida és que hi ha hagut un trencament dels pactes bàsics que conformaven aquesta societat. I aquest trencament es veu en termes de pacte social, es veu en termes de pacte territorial, es veu en termes de moltes coses, i que per tant el que hem d'afrontar és això. Llavors, la forma d'afrontar això, evidentment, és que les organitzacions polítiques facin propostes, sí? Però que la ciutadania pugui decidir l'abast d'aquesta obertura constitucional. La pregunta concreta no està formulada.
Seria un mecanisme...
No està formulada.
Seria algun mecanisme per, diguéssim, tombar inicialment la negativa del Partit Popular a fer una reforma constitucional?
Seria el mecanisme per
que
fer...
Que fan servir vostès...
Per fer evident si es guanyés aquest referèndum, si es guanyés, es pot perdre. Però seria el mecanisme per fer evident que hem d'afrontar un debat constituent que vagin més enllà del problema de la successió de la corona del Senat.
Per tant, obligaria, diguéssim, a obrir el meló. És a dir...
Jo entenc que si hi hagués un resultat, que nosaltres esperaríem, un resultat on massivament la ciutadania vota a favor d'obrir el debat constitucional, creiem que aquest mandat polític no podria ser, no se li podria fer oïdes sordos, no?
Però, per tant, vostè que segurament farà campanya en favor de que hi hagi aquest primer referèndum, aquesta consulta als espanyols per si s'ha de reformar la Constitució, vostès hi donaran suport amb aquesta reforma i només pactaran amb aquelles forces polítiques que hi donin suport, o no?
Jo no he dit que sigui aquesta primera.
No, no hi ha pregunta,
O sigui, jo, o sigui, tot això nosaltres que fem unes propostes no són tancades, no tenim un, o sigui, són propostes per parlar, per debatre, per poder-les tirar endavant, evidentment. I la pregunta que m'han fet concretament és si donaríem suport
a aquest. No, o sigui, vostès segurament que deuen estar en favor d'aquest referèndum i farien campanya en favor de que es faci aquest referèndum per la reforma constitucional. Però la pregunta va més enllà. Vostès, suposo que com a forces progressistes només estarien disposades a pactar amb aquelles forces que també donguin suport amb aquest referèndum. La pregunta és molt clara. Amb el PSOE vostès en parlen de fer aquest referèndum, bueno, i creuen que hi estaran d'acord?
Nosaltres hem plantejat aquests temes, però encara no hi ha hagut una negociació.
Vull dir que ells ho tenen sobre la taula, però el PSOE encara no us ha contestat a la proposta que hem fet.
No hi ha una negociació.
No hi ha una taula oberta.
Nosaltres hem plantejat, però més que això no... Igual ara, perquè tot ho estem... ho estem sintetitzant amb propostes negociadores, i però això no és nou, això de la campanya electoral ja ho havíem dit, no? També parlàvem de la possibilitat que hi haguessin referèndums revocatoris per quan la població pogués decidir si al mig d'un mandat s'està efectivament complint el programa, i plantejant tota una sèrie de mesures. Ara el que hem fet és posar-ho sobre la taula per una possible negociació que no s'està produint. O sigui, però igual dintre d'una setmana li puc contestar millor.
Deixi'm fer una altra pregunta.
Sí.
Basada en una hipòtesi. Si vostè rep de resposta per part del Partit Socialista de que no estan d'acord en fer aquest referèndum, vostès impactarien res més amb aquest partit?
És a dir, jo crec que o sigui, primer hem de poder seure, parlar de tot, veure quines són les propostes, quines són les contrapropostes, i valorem. Ara bé, totes aquelles propostes alternatives que creiem que no solucionen els problemes, evidentment no té sentit pactar. Si tu vols arribar a un pacte, és perquè creus que el resultat del pacte és que soluciones els problemes que tens sobre la taula. Si no els soluciones, no té gaire sentit el pacte en si mateix. Si no, és un pacte pel poder.
Sí. Molt bé, esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center Barcelona, en companyia aquesta setmana de la Maricius Cañizares, de Marcos Pardero, Salvador Guillermo, Joan Corbera, Joan Maria Claveguera, i el protagonista d'aquest dissabte, el senyor Xavier Domènech, sí, que és portaveu d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats. Hi ha moltes mans aixecades de...
Perdoni, torno-se a la referent, perquè hi ha un escull previ, sí. És que és veritat que per reformar la Constitució necessites tres quartes parts del Congrés, etc. Però és que per fer un referèndum que modifiqui la Constitució necessites 3/5 parts del Congrés dels Diputats. Per tant, necessites o la participació de Ciutadans o del PP, que clarament jo no crec que vulgui impactar...
Però no estem parlant del referèndum constitucional.
Constituent.
Estem parlant d'un referèndum que pregunta a la ciutadania si creu que s'ha d'obrir el debat constituent. No és el referèndum.
Per tant, en majoria simple, sí, n'hi hauria prou.
És un referèndum que emet un mandat polític, no un mandat... És a dir, referèndums jurídicament vinculants reconeguts per l'ordenament jurídic espanyol només n'hi ha un, que és el propi referèndum constitucional.
Constitucional, vale, d'acord.
Tot el resto d'altres són referèndums que generen mandats polítics que, home, com a mandats polítics són vinculants. Home, un no pot fer un referèndum que li surti... Sí, el referèndum de l'OTAN...
Sí, no va ser necessari...
Però jurídicament, sí, hagués pogut sortir que no l'OTAN i el govern es pogués decidir que sí, però això sabem que no és així. Sabem que hi ha una cosa, que és quan tu fas un referèndum generes un mandat.
I només per determinats articles de la Constitució, sí, no per tots.
Els drets fonamentals.
2/3 es necessiten, Bueno, és més que 3/5 parts.
Sí, és més, exacte. Llavors, permeti'm una pregunta. Sense arribar a ser una línia vermella o un condicionant per aquest acord, el senyor Pablo Iglesias sí que va dir que volia que les negociacions que es fessin amb els socialistes fossin en streaming, és a dir, en directe, i...
No, el streaming ho va dir el Pedro Sánchez.
Ah, sí, és veritat, en resposta a el que va dir, però que havien de ser...
Però això va ser una declaració, va ser un tuit, aviam. Sí,
va ser la declaració que va fer.
Pablo Iglesias va dir que volia un debat públic sobre el que havien de negociar.
Exacte.
I el Pedro Sánchez va dir que amb streaming. Jo, com que no sé del PSOE, no sé ara mateix com estan en Ciutadans, crec que no les fan en streaming, però...
Yeah. I que llavors el Pablo Iglesias què volia dir exactament? Com han de ser aquestes negociacions?
Volia dir que les per una banda que les negociacions havien de ser públiques, és a dir, que les propostes havien de ser públiques, i de fet ara ho estan sent com mai, perquè com que no hi ha una taula on la gent seu, doncs són més públiques que mai. De fet, jo diria més, la majoria dels escenaris s'avancen en preguntes de la premsa, o sigui, la premsa està avançant-se
el seu ministeri,
i va proposar això, i va proposar que volia tenir un debat públic amb el Pedro Sánchez. I llavors la resposta del Pedro Sánchez, ell va dir que els debats, que les negociacions amb streaming, Jo del que digui Pedro Sánchez no puc respondre. Això he d'invitar el senyor Iceta i preguntar-li sobre el Pedro Sánchez.
O a la Carme Chacón, no?
Heu d'invitar el Carme Chacón, teniu tota la raó, no, el senyor
Iceta. Està convidada. Només falta que digui que sí, fa temps que està convidada. Escolti una cosa, aquesta setmana vostès han rebut el suport d'algú que no s'ho havien esperat. El senyor Joan Rosell, president de la COE, deia que no li faria por un govern d'Espanya amb la gent de Podemos dins. Governar Espanya, vol dir? No li ha tirat esperat, això, no? O què?
Bueno, i gairebé, després d'aquests de dues setmanes en les quals érem amics dels terroristes iranis, no sé què havia passat amb un avió, que jo desconeixia l'existència de l'avió, ens van dir que si teníamos érem els piojosos, ens van fotre el gallinero. Bueno, doncs està bé que algú digui, miri, no són la fera feroxa d'Ovidi Montlló, però una miqueta sí que ho som. Però més enllà d'això, jo crec que hi ha un tema que és la demonització en política, que això s'està practicant massa usualment. De fet, en el debat intern del PSOE hi havia un punt que era molt sorprenent, que era veure a barons territorials dir que, bueno, que això era gairebé motiu de s'obria a l'infern pràcticament.
Els maten, deien.
I el cert és que en aquests moments ja hi ha acords parlamentaris en moltes comunitats autònomes on participem, per tant no entenem massa. Nosaltres som una força, nosaltres som en Comú Podem, però representem una àrea de forces que en aquests moments governa les dues principals capitals de l'Estat, Barcelona i Madrid. Jo crec que hi ha gent que això no li agrada, que és ben legítim que no li agradi, però que intenta fer veure que no existeix. I això ja no sé si estan... Bueno, és legítim, però normalment això és millor anar al psicòleg, que no parlar de política. És a dir, nosaltres existim i governem, i per tant som força de govern, i ho estem sent en llocs bastant capitals de l'Estat espanyol. Per tant, fer veure que som això dos de gallinero... Bueno, és el que això ho deia Machau, no? Morir por cerrar los ojos. La forma més fàcil d'acabar morint, que és tancar els ulls a la realitat.
En canvi, a l'altra cara de la moneda, aquesta setmana teníem el ministre d'Interior i Funcions, Jorge Fernández Díaz, que deia que ETA i el seu entorn estava desitjant un govern entre el PSOE i...
Estaven ballant un aurresco.
I Podemos, aviam, què? Què li diria vostè al senyor Fernández Díaz?
És que no sé massa què dir-li.
Vostè ara ja està allà al món.
És que jo crec... És que tot això té un punt de... Clar, no és còmic perquè és terrible la pràctica de la demonització, perquè després implica coses en termes de política, implica coses en termes de no respecte dels diversos subjectes, i té implicacions de criminalització. Però si no fos tan terriblement seriós, seria prou còmic. És a dir, no sé què més dir davant d'això.
Jo volia recuperar una mica lo de l'inici de les possibles la gran coalició del Bloc d'Esquerres, però el Bloc d'Esquerres queda una mica coix en termes de vots, no? I queda coix sobretot perquè no disposa de majories al Senat. Per tant, el Senat té un dret de vet, que significa que tot allò que no s'aprovi en el Senat ha de tornar al Congrés, i allà ja no val l'abstenció. És a dir, pot ser que algú sigui president del govern amb l'abstenció, però ara es necessitarà, diguéssim, sempre, si aquest vet del Senat, la majoria absoluta, que vol dir 176, i si no recordo malament, Podemos i PSOE dona 160 i escaig, no? No, 60 no.
No,
90 més 60, no.
90 més 60, no.
159.
159, això sí, a prop de 159.
Però per això nosaltres creiem, i per això hem dit, i per això també estem dient, que s'han d'afrontar...
És l'estabilitat del govern.
És que un govern, perquè sigui estable en aquest moment, ha d'afrontar grans reptes. No pot afrontar reptes petits. I llavors, és veritat que quan tu afrontes grans reptes, els riscos són molt més enormes. No afrontar els reptes a la llarga, els riscos també són enormes, i això significa poder plegar àmplies majories. Per això estem plantejant que un no pot fer un govern pensant, bueno, a veure si em vota aquest i l'altre s'absté, sinó que ha d'assumir reptes molt potents que li permetin construir aquestes majories.
Permeti'm per grans reptes no tindria més lògica una gran coalició? Pregunto,
No, jo crec que clar, és la meva opinió, evidentment.
No, jo pregunto.
Sí, sí. Jo crec que una gran coalició bàsicament significaria dir que davant d'una situació d'una gran pluralitat i de diverses línies de tensió o reptes que hi ha sobre la taula, el millor que podem fer és agrupar totes aquelles forces del passat, ajuntar-nos i intentar aguantar, no? Seria allò de...
Però per què són les del
fracàs passat? Democràtic.
Per què són les del passat?
Un fracàs democràtic.
Per què és un fracàs democràtic? Per què són les del passat?
Home, perquè...
la gran coalició, quan les forces són antagòniques,
pues clar, és
com
que,
en molts aspectes és que... antagòniques bueno... són... és un fracàs democràtic.
Sí, Alemanya
és el mercat de urgents de país a resoldre.
Sí, 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 Alemanya és un fracàs, una per assumir grans reptes.
El moment que es diu, soy peso fracàs.
Agrupa la major part dels votants d'Espanya.
A Alemanya les grans coalicions tenen un precedent històric, em sembla que ja ve del 60... quan es va presentar la primera proposta de vista el 66, ens va configurar el 69, després un tipus de cultura política, tot i així tothom parla de la gran coalició alemana i la socialdemocràcia alemana li està anant fatal en aquest moment, la gran coalició, que això no ho diu ningú, és a dir, perquè les enquestes estan apuntant que el que està pujant és Die Linke, i per tant que la gran coalició sembla que políticament sempre l'exemple alemany com a gran exemple,
sí, a curt termini i a llarg termini,
Bueno, aviam, la gran coalició significaria per nosaltres és la lògica d'un règim que vol aguantar, i això hi havia un pensador, una eminència gris, que no diré el nom perquè no vull fer aquesta comparativa, que deia que entre dos peligros, orden, unidad y aguantar, va? Això es pot fer en política, però no creiem que solucioni cap tema, i que el que et pots trobar és que quan hagis acabat en aquest orden, unidad y aguantar, quan hagis acabat amb això, els problemes siguin més grans, no més petits. Jo ho entenc, tu pots dir, fem una gran coalició, posem un Siri per veure si l'economia funciona bé i el creixement, posem un Siri perquè no podem posar gaire cosa més que un Siri, posem un Siri
que amb el bloc d'esquerra funcioni també,
posem-nos a fer feina.
El model és el que és,
i el de Siri pega amb la...
el model de sortida de la crisi econòmica bàsicament és d'avaluació interna, diem reformes estructurals, que queda molt millor, però bàsicament anem a precaritzar més, rebaixem més salaris i veiem si això produeix un creixement, si aquest creixement genera una abundància, tornem a un passat que no tornarà, i mentrestant nosaltres aquí aguantant fem 3 o 4 reformes que quedin bé, o fem, no sé, la llei electoral ja dic jo que no la faran a la gran coalició, diguem, fem una cosa de transparència, una cosa de corrupció, reformem el Senat, que crec que tampoc no ho faran, i el tema de la successió de la corona, que és una cosa que segur que tot el poble espanyol està amatent i ansiós per veure que es faci
una mica la casa i prou, no?
I llavors, doncs això, que hi hagi creixement econòmic i ja anirà bé, i aquests que tenim aquí davant, que els hem posat el gallinero, a veure si desapareixen d'una vegada. I escolta, jo això li dic morir por cerrar los ojos. Sí, políticament, sí, aritmèticament pot semblar meravellós, i a més a més t'estalvies el perill que entren aquests abrandats que entrin aquí dintre. Tot això ho puc entendre, però una cosa que pot semblar meravellosa aritmèticament i d'allòs és actuar per la política de tinc por. I aquest...
Però per què el timpó és el que no entenc?
Bueno, perquè un partit com el Partit Popular estaria disposat a pactar amb un partit com el Partit Socialista Obrer Espanyol? I
perquè no suma.
Eh?
Perquè no suma. Perquè els votants no li han donat la majoria.
Ja, però per exemple...
Per fer-ho sol.
Sí, però sí, el PSOE no entraria en això perquè té por a convertir-se en el PSOC. Sí?
Sí? Això podria ser.
Sí, llavors, o entraria en això perquè té por que aquests que acaben d'arribar siguin massa tal, no? Bueno, però això, i el Partit Popular entraria en això si pensa que unes eleccions anticipades li poden anar malament, sí? Perquè té por. Tots tenen por. I aquí està no tenir por, tenir projectes.
Anar al detall, aquesta coalició de PP, Ciutadans i PSOE coincideix, aquesta setmana ho han dit, en renegociar el dèficit amb Europa. Quina és la postura del seu partit respecte a Europa? Perquè hem sentit veus, no sé, de trencar amb la troika, no tenim res a negociar amb la Unió Europea. Això també pot espantar el PSOE en les negociacions, perquè clar, el PSOE sí que és més europeista i vostès sí que volen trencar segons quines coses. Aquest tema col·lisiona més enllà del referèndum, també és un tema...
Hem vingut a trencar coses.
Nosaltres
el que hem plantejat desconeixia que el Partit Popular i Ciutadans ja havien dit la renegociació del dèficit.
No ho han dit expressament, però sí que hi ha coincidències amb la necessitat de renegociar el dèficit, d'ampliar el límit
Bueno, no, sí, sí, sabia que la proposta del PSOE sí que hi era, però no, no me n'alegro, eh? Vull dir, no és... No, doncs el que hem plantejat és que el que s'ha entrat en una altra lògica a nivell d'Unió Europea, és a dir, també s'ha creu dir-ho així, assumir les grans coses. Ara mateix el que tenim és una Comissió Europea que ja ha avisat que el nou govern, una de les primeres coses que haurà d'aplicar, serà una retallada de 10.000 milions d'euros, que alguns economistes em sembla que la porta una mica més enllà, que en realitat serien 20.000 milions d'euros, no?, pels càlculs del tema del dèficit. La proposta que ha fet el PSOE en aquest cas, amb aquestes 53 pàgines, que no la coneixia abans jo tampoc, és dintre d'aquests 4 anys complir els objectius que tenia marcats pels 4 anys, però renegociar
aplanar la corba,
el que plantegem és que la negociació s'ha de fer sobre una cosa més gran, que és sobre la pròpia discussió sobre les polítiques d'austeritat. No hem plantejat trencar, hem plantejat senzillament plantejar una renegociació. En aquests moments creiem que a més es pot comptar amb aliats, el cas de Renzi i d'Itàlia, que ha aconseguit a partir d'unes una cosa bastant italiana aconseguir que no hi hagi una intervenció directa, o sigui que no hi hagi un rescat bancari com que va ser Espanya, creiem, bueno, entraríem també en política europea, no? És a dir, creiem que hi ha un camp per ser una miqueta més ambiciosos que no pas el plantejament que s'està fent, perquè entenem que les polítiques seguides fins ara per la Unió Europea no han sigut excessivament bones. Ara mateix tenim diverses àrees en el món en crisi econòmica, el Japó porta des dels anys 90 i ja. Als Estats Units tampoc no li va bé, a Xina sembla que la cosa està anant de no gaire bé, i a Europa no se n'està sortint la crisi per molt que ens facin titulars, i per tant el que s'ha de fer és replantejar les bases d'aquestes polítiques.
I a Grècia?
A Grècia jo crec que s'hauria d'assumir d'una vegada que s'ha de fer una quitança, és a dir, que jo ja ho entenc, que no es pot assumir perquè si no sembla que s'obre el meló i tot això, però és que en aquests moments jo crec que tothom, independentment de la ideologia que vingui, si s'ho mira de prop sap perfectament que aquell deute no és assumible, que s'ha de fer una quitança. Ja
es va fer una part de la quitança, es va fer en termes financers.
En aquests moments hi ha tota una sèrie de creadors del deute que no cobraran mai i que són anar tirant les coses endavant, jo crec. Bueno, no sé,
vostè,
vostè és més expert que jo en aquestes coses, però jo diria que també hi estaria d'acord.
També és important que la gent pagui impostos, que la gent pagui impostos.
Molt bé, esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte amb el Joan Maria Claveguera, Salvador Guillermo, Joan Corbera, Maria Jesús Cañizares, el convidat d'avui el senyor Xavier Domènech, que és portaveu d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats, Joan Maria i Joan i Maria Jesús. Vinga.
Sí, hem parlat molt de referèndums, hem parlat del referèndum català, hem parlat d'un hipotètic referèndum constitucional, i aquesta setmana que s'ha evidenciat una bona sintonia entre el president de la Generalitat i la lideresa de l'Ajuntament de Barcelona i de bona part del seu partit, el president de la Generalitat ens ha sorprès dient: escolti'm, el projecte Barcelona Wall no està mort, està més viu que mai, està latent, i a més, escolti'm, jo proposo fer un referèndum, una consulta popular per la seva implantació. Escolti'm, com ho rep això vostè?
Bueno, hi ha un debat molt interessant entre el vicepresident i el president sobre si el referèndum afecta només a la sobirania d'aquells a Tarragona o afecta a la sobirania nacional. És un debat que realment pot tindre derivades interessants. Jo estic a favor que es consulti sempre que es pugui. Ara jo crec que aquí el que hi ha és una... Jo tinc la sensació que hi ha una certa crisi de projecte i una certa dissensió entre els socis que conformen la governabilitat de Catalunya sobre aquest tema, i que en aquest cas el referèndum, jo estic a favor, perquè sempre estic a favor dels referèndums.
Estan a favor del referèndum, però estan en contra del projecte. Per què estan tan en contra?
Però escolta una cosa, senyor Claveguera. A nivell de comarques de Tarragona o a nivell de tota Catalunya, senyor Domènech?
Jo en aquest cas no...
Vinga, digui la seva, home. Vostè està a Madrid.
Clar, és que no, jo crec que... No, és que ara em fotré, perquè jo entenc les dues lògiques.
Ara m'ho fotré un moment. Deixa que l'enredi.
Vostè és un home que diu les coses clares.
Cadascú carrega per referèndums que carrega.
Aquest és bon. Té prou amb el constituent.
Ara a sobre... Vostè l'han vist com a l'home del referèndum.
Sí, sí.
No, sí.
Ara se'ns posarà de perfil.
Un dia que em van dir una companya vostra d'un altre mitjà de comunicació, sortint d'una roda de premsa del Congrés, em va dir, avui t'he vist tímid amb el referèndum. Dic, home, n'hi porto pesos. Però bueno, no, el projecte, que és la pregunta que...
Avui està tímid amb el referèndum aquell que li hem preguntat de Becerra igual.
Llavors, sí.
Tarragona o Catalunya, senyor Domènech? Vinga.
Tant d'interès té la resposta que es pugui donar al tema?
Es pot extrapolar.
Un paral·lelisme entre el referèndum català...
Però Tarragona és tota Tarragona o només la zona de Vilaseca i Salou?
El camp de Tarragona.
Jo crec que si parles amb els alcaldes afectats, tots són favorables al projecte.
Només aquests municipis?
Els municipis. Salou, Vilaseca, Tarragona, és la zona de...
Estic fent d'abogado el diable.
No, però ja, és que ja hi ha hagut consultes d'àmbit estrictament municipal.
Escolta,
no recordo quin municipi de Catalunya, i per tant, no és res estrany.
Aviam que diu el seu Domènech. Sí, vinga, va.
La segona era... La segona pregunta és per què estan en contra d'aquest projecte.
D'aquest projecte, sí.
Quan el president de la Generalitat ha dit que, escolti, que no tot és joc al voltant de BCN World, sinó que també hi ha un espai molt de...
Jo recordo d'on ve tot això, que és aquell moment que el, com es deia,
Anderson, de Las Vegas.
Moment que a més estàvem en un moment àlgid de la crisi econòmica i que com semblava de les sortides. La sortida del model de crisi era pues, bueno, muntar uns casinos, muntar tal, i on sorgeixen projectes alternatius, sorgeixen... Nosaltres, si aquest ha de ser un model de sortida de la crisi del creixement econòmic, entenem que no és un model sostenible i vàlid de sortida de la crisi del creixement econòmic. Ara, bueno, si s'ha de fer un referèndum, que la ciutadania decideixi, com en tot, és a dir...
Deixi'm preguntar per un altre referèndum. Vostè que ha estat a la vida municipal. Sí, no, perquè és un tema...
Avui m'ha sortit. El de la Diagonal.
El de la Diagonal, clar.
És el que faltava.
Clar, és que...
Aquesta paraula...
Aquí una...
Aquesta paraula li marcarà la seva trajectòria.
De manera que l'encertada és el del polític.
Oh, i tant.
Perquè va sortir que no.
Exacte. Exacte. I per tant, hi ha hagut un referèndum bastant recent, que han passat 5 anys, igual.
No tant.
I la ciutadania es va manifestar molt clarament. Ara l'alcaldessa no el vol fer. I sembla que contradiu una mica l'esperit que teniu a darrere, no? Que la col·lectivitat participi, el poble opini amb tot i tal. I aquí un curtcircuit.
Jo crec que aquell referèndum sobre la Diagonal va tindre la rara virtut de convertir-se en nom, la meva opinió personal,
també més coses,
en un plebiscit sobre l'alcaldia, no? En aquell moment, i de la gestió de tot un govern. Jo entenc que els projectes que estan encarant l'Ajuntament de Barcelona ara, en aquest tema, troben consensos i troben amplis consensos, i que si hi ha un moment que és cert que hi ha una oposició ciutadana molt forta, l'Ajuntament ho rebria i ho sabria llegir aquest missatge polític.
Jo li volia preguntar per un tema molt concret i faré com el company de taula que volia precisió.
Quin company de taula, senyora Cañizares? El senyor Clavaguera?
Taula.
Que els oients no sabeu on passa vostè.
No, però
han prestat atenció i ja sabien a qui referia.
Bona puntualització.
Tema turisme a Barcelona.
Sí.
Ja sé que la idea és un turisme sostenible, però això què vol dir? O sigui, ha parlat de que el seu partit governa a dues capitals importants d'Espanya. Sí. A Barcelona, quin seria el model turístic que defensa el seu partit? Però no em digui si és sostenible i no sé què. No.
És que no. Primer,
com es canvia?
Què vol que li contesti el senyor Dutra?
Primer s'ha d'entendre que jo ara estic on estic, que és el Congrés dels Diputats d'Espanya, amb un debat molt intens que han deixat poc temps per seguir la... És a dir, aquí el que hi va haver és una moratòria sobre el tema hoteler, i es va dir que es presentaria un nou model de turístic. El que sí era insostenible, jo crec que hi ha un ampli acord que era insostenible, i ho sé perquè jo a l'Ajuntament de Barcelona em dedicava una cosa com era el tema dels estudis d'opinió, i sé perfectament què pensava la ciutadania de Barcelona sobre el tema del turisme, era que en aquests moments hi havia un problema, diríem, de... no m'agrada aquesta paraula, però de governança del turisme a Barcelona. És a dir, que hi havia una situació de preexplosió social, i el cas més paradigmàtic era el de la Barceloneta. És a dir, hi havia una situació en la qual, és a dir, tu miraves per barris, i per exemple a Ciutat Vella el turisme s'havia convertit en alguns moments en la primera preocupació de la ciutadania, però sempre en la segona. És a dir, per tant, que evidentment el turisme és bo,
Però perdoni, el darrer baròmetre em sembla que baixava a la novena, no? Novena posició, potser.
El darrer no hi era ja, però...
O sigui que ja no és...
Bueno,
perdoni, està al Congrés dels Diputats i no està per la baròmetre
municipal. Però potser baixar perquè les coses s'han fet bé. Dir...
M'ha agradat això que ha dit. El turisme, no estic en contra, com ha dit això?
No, el turisme és bo.
És bo, bo. Quina mena de turisme? Jo crec
turisme,
que va per
el turisme
aquí.
És bo en si mateix, és a dir, que la gent pugui viatjar, que pugui... que una ciutat rebi viatgers i que rebi visitants és bo econòmicament el turisme, és a dir, no ens hem...
Però s'ha de fer anar, per exemple, el turisme de creuers, que deixa tants diners a la ciutat?
Bueno, primer s'hauria de veure els estudis que expliquen aquests diners que deixa la ciutat, perquè normalment els encarreguen les mateixes empreses que fan els de llocs. Vull dir, aquests estudis econòmics un també els ha de valorar. S'hauria de veure exactament si aquest model de turisme de creuer realment genera tanta riquesa com es suposa. Jo tinc molts dubtes sobre això. I el que no pot ser és que el que tu afavoreixis, estimulis fins i tot que hi hagi turisme, això vagi en detriment de que la ciutadania de Barcelona tingui la sensació de que la ciutat ja no és seva. Que la ciutat se li converteix com un cos estrany, i això es notava molt. Que la Rambla ja no és la Rambla, o sigui, és que fins i tot no ho eren ni pels turistes. Hi havia una enquesta sobre satisfacció de turisme a Barcelona on li preguntaven als turistes que venien a Barcelona quina era la cosa que els havia decepcionat més del que havien visitat, i deien la Rambles. I quan li preguntaven per quin motiu, deia perquè estava plena de turistes, és a dir, arribava un punt que hasta el propi turista no li agradava. És a dir, jo crec que tot això, i per això significa fer polítiques, no només, si vols, de...
Això ho podrien dir de Nova York, també.
Sí, de qualsevol ciutat que tingui...
De Londres o de París. Clar, aquest mateix raonament és aplicable a les tres grans ciutats del món.
Bueno, tinc, jo crec que a Barcelona havíem arribat a alguns nivells de saturació en certs espais que estaven fent que no, estaven provocant, és que ara m'ha tallat el fil que volia dir, però era algú que tenia de dir, però...
Sí. Molt bé, ens queda un minutet. Algú volia...
Pel tema econòmic, perquè no hem parlat de vegades.
No hem parlat
del Barça, tampoc. No hem parlat del Barça.
Sí.
Del Barça, és del Barça, vostè.
Sota el Barça, però jo, així com la Lliga de Guardiola, no vaig perdre cap partit, i tot i que jo també no ho reconeixeré això, perquè
encara no es dedicava a la política llavors.
Bueno, i no tenia un fill.
Però vostè
de 3 anys, i entre això, la política i la vida, se m'estava fent gairebé impossible veure partits del Barça, i això és una mica de trist.
Però vostè de Sabadell, no?
Jo sóc de Sabadell, sí.
I el pobre centre d'Esport Sabadell, què?
Eh?
I el pobre centre d'Esport Sabadell, què?
És que fa 20 anys que no visc a Sabadell.
Bueno.
És que aquí el moderador és de Girona i és de la terra.
Amb els equips petitos, també.
Jo sóc del Barça per tradició familiar i perquè jo em vaig enamorar de futbol amb el Cruyff.
Sí. Per tant, la final l'hem de jugar al Manzanares o al Santiago Bernabéu. Escolti'm.
O a Mestalla.
Perquè el Sevilla i el Barça ho tenen clar.
Per referèndum, home, per referèndum.
Escolti'm, no escoltar. El Bernabéu o el Manzanares li agafarà a prop, perquè està mal dit el senyor Domènech, vull dir... No?
Sí, però facin el Santiago Bernabéu, ja.
El Bernabéu.
Home, si ja estaré a Madrid, podré anar a veure-ho.
És l'estadi que té més capacitat, aficions grans com la del Sevilla. Dic el Sevilla perquè amb el 4-0, sí, amb el que va guanyar el Celta, és el que té més probabilitats de jugar a la final, i el Barça s'hauria de jugar en un camp amb una gran capacitat. Exacte. I és el que han demanat les dues.
Bueno, escolta,
els precedents no van anar en aquest sentit.
Ens queda un minutet, Salvador, si vols una pregunta superràpida i una resposta supercurta.
Però ja, no dono un minut, sembla que no.
Escolti,
ni puc preguntar ni poden respondre.
Abans de març tindrem nou president del govern, senyor Domènech, o anem a eleccions, no sé si al maig o juny. Vinga, una ràpida travessa.
Jo espero que abans de març tinguem president, i si no és abans de març, que sigui després de març.
I vostè, ministre de la plurinacionalitat?
Bé, això ja es veuria. O sigui, jo crec que el central és que les polítiques que volem portar a terme es puguin dur a terme, i això significa com es construeix aquest govern, i després ja es veurà qui es fa responsable d'aquestes polítiques.
Molt bé, Xavier Domènech, moltíssimes gràcies per estar aquest dissabte aquí al Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra. Moltíssima sort i que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies també al Joan Maria Claveguera, Salvador Guillermo, Joan Corbera, Marcos Pardeiro, Maria Jesús Cañizares. Tornem dissabte bé, com sempre, cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant Eurostars Gran Marina, Water Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Bona tarda.